Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Respect. És exactament això. Respect. Respecte. Aquesta cançó tots, o gairebé tots, l'identifiquem amb la veu d'ella, Aretha Franklin, que estem escoltant ara mateix. Però, per ser justos, no va ser ella qui la va escriure originalment. Va ser el cantant Otis Redding el 1965 qui va escriure aquest tema, però, per ser justos, va ser 2 anys després, el 67, quan la cançó va agafar popularitat, i va ser gràcies a ella, la cantant de soul Aretha Franklin. Hi ha detalls importants que disten molt entre aquestes dues cançons. És, de fet, musicalment, significativament, totalment diferent, a través d'alguns canvis, per exemple, les lletres, podrien dir que s'expliquen històries gairebé pels dos artistes amb un tarannà totalment oposats. Veureu, la versió de Redding és una súplica d'un home desesperat que donarà a la dona tot el que vulgui, sempre, això sí, que rebi el degut respecte quan porti diners a casa. I la versió d'ella, de l'Aretha Franklin, és una declaració d'una dona forta que és segura de si mateixa, ella mai ho fa malament i, això sí, exigeix respecte. Vaja, no sé què dir-vos, però potser sí, que ens agrada molt més la versió de la Franklin. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Harkey i Guille Amat a la sotdirecció.
Molt bona tarda.
Avui s'han de dir 3 cognoms.
Tres cognoms.
Exacte, 3 cognoms
digues,
bascos.
Digue'm
no?
Com vulguis.
Els guions, Francesc Marginet, Sansada.
Molt bé, vaig pensar que no te'l sabries. Sí, superbé, superbé.
A la producció, Oriol Francisco Casas.
Present.
Ferran Capdevila López, des de la
López?
Peixera. López, sí. López. A la vida pràctica i a la interpretació a simultània, Marta Medina Márquez.
Us esperàveu, el Márquez?
D'Àlex Márquez, com en... el copilot. Ai, el copilot.
A mi m'agrada Marquesa. Avui. Marquesa, oh. Marquesa t'escau millor. Sí, sí que t'enganxa. Marque... En lloc de Márquez, Marquesa.
Marquesa. Rafa Márquez, del Barça.
El desconec.
Ja. Òbviament.
O l'Espanyol, depèn del dia.
El món digital, Vanessa Carrasquilla Parera i Mercè Mondelo Villalba, José Matosas Augusto i Paula Moreno de Alborán a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
L'Andreu és una de les veus de la Sotana, que avui no vindrà a parlar ni d'esport, ni de futbol, ni del Barça, ni de...
Messi! Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
El que vas deixar sense paraules va ser el Joanola, també.
Però un moment.
Què et va passar?
Vaig fer cap a dins. Volia fer... Messi. No, és que em surt cap a dins.
Com?
O sigui, és...
Messi!
No?
Ara.
Messi!
Com? A veure... O sigui, el so real... Espera, que l'estem recuperant d'ahir, perquè, clar, encara...
Viam, viam.
A veure si el teu José... Bueno, ja sortirà.
Sí. És una mica un senglar, això, eh?
Sí, però, i com robòtic. Sí, sí. Un senglar robòtic.
Sí, sí, sí. Pensava que era jo, que no em funcionaven els cascos o alguna cosa, saps?
No. Són coses que
passen. La idea era bona, però l'execució...
No, ja. Mira, el hooligan que dus a dintre.
Sí, exacte. Perdoneu, deixeu-me també avui una salutació molt, molt especial a la gent de la caravana, especialment a la Núria Ros, que avui ha estat el seu darrer dia.
Per no aixequem cap.
Li desitgem tota la sort del món a la Núria, una de les persones també molt importants en aquesta casa i també doncs, amb qui tenim una gran amistat. Per tant, per mi la Núria és important.
Sí, home, no patiu per això que ja estan aquí al Lugo, al Barrilete. Sí.
No, home, no.
Una pinta de trista ara mateix.
No patiu per res. Si estan bé.
Vol passar a acomiadar-se si algun oient...
Ah, molt bé.
Però hi ha cua, per anar al Barril a saludar la Núria.
Ha vingut l'amic corredoira, també.
Perquè tornem a plorar un dia més.
Ai, també el saluden. Sí, això és el programa. Bueno, fem una cosa, repassem els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, i després la Marta Jarque, avui faràs la digestió amb la periodista Txell Feixas.
Exacte, perquè aquest diumenge es presenta un projecte interessantíssim, i bé, que és amb noies que han format aquest equip de bàsquet del camp de refugiats de Xatila, i la Txell ens explicarà aquest projecte, que a més que s'han guanyat el Premi Nacional de Periodisme, és un d'aquells projectes iniciatives doncs, que realment canvien vides i que donen cara esperances amb el periodisme. Per tant, a veure què ens explica.
Doncs a veure què ens explica. Faràs la digestió amb ella, com deia la Marta, aquestes aliades de Txell Feixas i també doncs, amb un dia tan assenyalat com és avui, 8M. Això i més coses que repassem tot seguit. Que van narres. Com voleu que faci un programa, ara? Déu, això un... Sort que el José Matosas marxa ara.
I ves molt més responsable, vols dir?
És que és el Matosas. No li ensenyeu a la Paula, això, eh? Un divendres en què farem la tertúlia dels quatre gats amb l'Anna Prisma, Grinyà, que també en tenim moltes ganes. Després ens visitaran Galeries del Tresillo.
Home, amiguíssims de la casa. Home, amiguíssimes.
Que van estar el passat 21 de febrer amb nosaltres, al Palau Robert.
Ens van deixar un piset.
Sencer.
Meravellós.
Jo m'ho hagués endut tot cap a casa, allò.
Semblava un pis. Sí.
Bé, de fet, et volies endur un parell de cadires i et vam haver d'aturar.
Sí, bé, jo ja les tenia carregades.
Sí, ha de tornar.
Doncs mira, si voleu fer una ullada, perquè realment és que ens ho van deixar tot preciós, podeu fer una ullada a la seva pàgina web, a Galeries del Tresillo, però és que avui, Jarque, en aquest 8M, ens volen explicar justament una campanya que han engegat molt especial, relacionada amb aquesta efemèria.
Exacte, perquè Galeries del Tresillo estan molt conscienciats amb molts temes socials, i també aquest any, per tercer any consecutiu, doncs, tenen una promoció molt especial, exclusivament per dones.
I a partir de les 4 tenim el cacau de les 4, avui amb l'actriu, cantant i jurat d'Eufòria, hores abans de la segona gala d'Eufòria, estarà aquí a l'estudi de Ràdio Estel Carol Rovira. I després ja ràpid cap a TV3. Després vindrà el mestre Virgili, també un divendres més.
Si l'Anna
Pagès, si m'ho permeteu, nosaltres li permetem sempre.
Oi, tant.
L'Anna Pagès, que tenim moltes ganes també de conèixer l'Anna Pagès, perquè com ja sabeu és col·laboradora del programa, però és que sempre l'hem tingut a distància i avui vindrà físicament la filòsofa i escriptora, perquè parlarem del seu darrer llibre, Aquella nena de les paraules. I amb el Carlos Bayona, a punt d'anar-se'n, que ho sabem.
O sigui, estaràs barat?
I després ja cap a l'aeroport i cap a Los Angeles, eh?
Vindràs barat?
Veuràs. O sigui, avui prepareu-vos, ens hem de calçar bé. I així, d'aquesta manera, fins a les 6 de la tarda, ja sabeu, amb la millor música, arribarem doncs, gairebé a les portes del cap de setmana.
Mèxic!
9 minuts que passen... Jo no sé per què ho faig, les coses. 9 minuts que passen de 2:45 de la tarda, obrim Realitat Paral·lela.
Thunder rumbles.
Mercy! Vinga. Marta, a la realitat paral·lela d'avui canviem l'estat d'alerta pel dol.
Sí, de fet, Mercè, has fet molt bé de venir avui de dol rigorós, en un look total black, segurament seguint una mica les indicacions de l'Uri Francisco, el nostre expert en moda.
Ens hem escrit.
Avui has vingut tota de negre.
Sí, sí, sí.
I és que avui el violeta del 8M es tenyeix parcialment de negre perquè ha mort un senyor que ha posat llum i color a la infància, adolescència i edat adulta, que és una cosa molt curiosa de molts catalans, que és ell, l'Akira Toriyama.
El doctor Slump.
Ja està aquí, ja arriba Carolé.
No ho penso fer.
De la veu.
No ho penso fer. Bueno, va, faig, sí. El doctor Slump.
A veure, ara tu, Uri.
El doctor Slump.
Ja està aquí, ja arriba.
Ai, bé, pobre. Quins pobret, pobret. Bé, el dibuixant japonès de mangas, referent per a moltes generacions i també molts artistes, ha mort als 68 anys, de fet molt jove.
Jove.
I ho hem sabut aquest matí a través d'un comunicat de les xarxes socials de Bola de Drac, una de les seves sèries. Diu el mangaka, que és mangaka dibuixant de manga, Akira Toriyama, va morir el 1 de març de 2024, per tant, sí, ja fa uns dies, a causa d'un hematoma subdural agut. Tenia 68 anys i és una pena perquè tenia molta feina per fer i encara hi havia coses que volia aconseguir. No obstant això, el traspassat ha deixat molts treballs com a artista. I és que el creador del Doctor Slump i Son Goku, Bola de Drac, els seus personatges s'han convertit en icones de la cultura popular de diverses generacions. De fet, a dia d'avui, més de 40 anys després de veure la llum, tant l'Arare com alguns dels personatges de Bola de Drac segueixen molt vius, Mercè, en l'imaginari col·lectiu de molts catalans, catalans petits i sí, catalans també una mica més grans. Escolteu.
Hola, jo sóc el Jordi de Terrassa, tinc 45 anys i en el meu cas jo porto 6 dibuixos del Toriyama al cos, que són l'Arare, les dos gatxans, el Chibiru, la caca a l'Arare i el gran follet tortuga. I bàsicament per mi és perquè el món creat pel Toriyama, sobretot amb l'Arare, és un món superhappy, és un món ideal de riure, on ningú mor, on ningú es fa mal, cops, explosions, nyanyos i de més, persecucions, però tot sempre és riure i felicitat. Un petó per tots.
I és que qui no ha desitjat més d'una vegada tancar els ulls i traslladar-se a la vila a la vida del pingüí? Allò era una meravella. I per analitzar avui aquest fenomen i el llegat també emocional que ens deixa el gran Akira Toriyama, és un plaer saludar a aquesta hora un expert en la matèria, que és l'Oriol Estrada, divulgador de la cultura japonesa. Oriol, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta, primera pregunta. No sé si tu em portes algun de tatuatge del Toriyama.
No porto cap tatuatge. Porto tatuatges, diguéssim, metafòrics, si vols.
Ah, però referents al Toriyama, també?
No, bueno, un autor que a mi m'ha marcat moltíssim, no? Bàsicament, la meva carrera professional comença amb Bola de Drac, podríem dir, no?
Ah, sí? És a dir, de quina manera et va influenciar tu a Bola de Drac en la teva carrera, Oriol?
Clar, jo em dedico a això, no?, a la divulgació de la cultura japonesa, però tot a través del manga i de l'anime. Treballo al manga Barcelona i tot això, i això és perquè jo era un d'aquests nens que l'any 90, el 15 de febrer de l'any 90, estava davant de la tele, veient TV3, i veient Bola de Drac, no? I aquí va començar una mica tot aquesta història d'amor entre catalans i en Son Goku, no?, que ja venia precedit de l'Arare abans, però amb Bola de Drac ja va ser una cosa molt més, ja una passió desfermada, no?
Estàs d'acord en aquest debat, en aquesta dicotomia Arare-Son Goku o Bola de Drac? És a dir, creus que o és compatible que t'agradin les dues sèries, o hi ha gent que és més fan d'una que de l'altra? Com veus? Hi ha debat aquí, hi ha debat obert?
Hi ja, debat n'hi haurà, i per això com sempre, no? Cadascú li agradarà més una cosa que l'altra, però al final són dos fills d'un mateix pare, sí. No? I de fet fins i tot s'han arribat a creuar els dos fills, ja, sí. hi ha crossovers, no? Sí, hi ha sí. capítols en què en Goku va a la vila del pingüí i tot plegat, no? Vull dir, per mi són... I de fet, les primeres èpoques de Bola Drac tenen moltes coses encara en comú amb el doctor Slump, no? Hi ha un món comú allà que es nota, no?
Sí que és veritat, que va començar potser una mica més tendre, no?, Bola de Drac,
sí.
I va guanyar, mica en mica, la violència va anar guanyant terreny. No sé, Oriol, si estàs d'acord.
Sí, no, totalment. Aquesta és l'evolució de Bola de Drac i de molts altres mangas d'estils semblants, eh? Vull dir, una cosa que el públic en general doncs, demanava, no? Que la cosa es tornés cada vegada una mica més dramàtica i que les lluites fossin, lògicament, cada vegada més difícils. No? Mm. Això té la certa lògica. No?
També, bé, en aquest comunicat que ara llegíem, no? Es diu que en el moment de la seva mort ella estava treballant en alguns altres projectes. Clar, nosaltres coneixem l'Arare, el Son Goku, no? Són possiblement aquí a casa nostra els més populars, però suposo que ell n'ha fet d'altres, això d'entrada, i després si saps en quins projectes doncs ella estava treballant en el moment de la seva mort.
Aviam, ell realment no és un autor d'aquests que podríem dir prolífics. Sí. És a dir, ell va tenir com aquests dos grans hits i després ha acabat fent algunes altres obres més curtetes, algunes històries d'un volum, coses així que més o menys una mica quan li venia de gust, no? També ha dedicat molts anys a fer dissenys de personatges i portades per als videojocs. Hi ha la saga Dragon Quest, que és una saga de jocs de rol per ordinador i consola molt famosa, les portades sempre són seves, no?, i els dissenys dels personatges. I ara ell estava amb una nova sèrie, sí. Es diu, que no s'ha estrenat encara, que es diu Dragon Ball Daima, on tornem a veure un Goku petit, no sabem encara què passarà, sí. Però que s'havia d'estrenar en breu, no? Aquest any, de fet, és el 40 aniversari de la publicació de Bola Drac, i suposo que ho volíem fer coincidir. I a Disney Plus s'ha d'estrenar també una sèrie basada en un manga que es diu Sandland, uh-huh. Que és seu, que no té res a veure amb Bola Drac ni res d'això. Vull dir que hi havia diverses coses, i Bola Drac Super, que és aquesta seqüela que, de fet, encara seguia, no? Que ell no dibuixa, consta com a guionista, però vull dir que coses en tenia en marxa, vull dir que per això encara sobta més, no? Allò, ostres, dius, tenia molta cosa per fer encara, no? No era algú molt gran que diguis estar malalt i...
No, ja ho diuen, no?, que fins que no tinguis... O sigui, mentre tinguis ganes de fer coses i segueixis actiu, vull dir, no et faràs gran, no? Per tant, ell, ja ho dèiem, encara era molt jove. Oriol, tu comentaves que era el Toriyama era un dibuixant molt, molt prolífic. No sé com definiries el seu estil i quina influència també ha tingut en la història mateixa del manga.
Que per mi, ell és un d'aquells autors que... dic molt, molt literalment únic. I té un estil que si algú l'ha intentat replicar, ha quedat com una mica una còpia. No? Era tan especial que és com difícil d'imitar sense caure precisament en la còpia. No? Llavors això el fa un autor únic. O sigui, la forma de dibuixar era diferent a molts altres autors de l'època. La seva forma de crear els mons, molta imaginació, moltes referències de la cultura pop. Era una cosa realment molt, molt interessant i que per això ens va atrapar. I ell, no anant gaire lluny, altres fenòmens del manga i l'anime, com són Naruto i One Piece, no? Que de fet One Piece és el manga més venut de la història, tots els dos autors han reconegut l'enorme influència que ha tingut Bola Drac, no? O sigui que només són una mica els seus successors, no? I això... Al Japó, evidentment, és obvi, però és que trobaràs autors de còmic, autors, autores de còmic occidentals que també, no?, han reconegut que van començar a dibuixar per Bola Drac, no?, bàsicament. No?
Oriol, no ens queda temps, però si t'haguessis de quedar amb un personatge de tot el ventall de personatges de Toriyama, amb quin et quedaries?
És una pregunta complicada.
Si te n'haguessis de tatuar un...
tatuar un, eh? Mira, amb Bola Drac canviaria cada dia. Jo, per tant, jugaré segur i em tatuaria l'Arare.
Ah, molt bé.
Per no penedir-me'n mai.
Com l'oient que m'has votat abans, que enduia un grapat. Oriol Estrada, divulgador de la cultura japonesa, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Vinga, vagi molt bé. Bona tarda. Som contents, tots nosaltres,
ara hi farem cas. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga. Quan surts la primera lena, quan s'acaba el dia em t'ho faria volar. T'hem quedat amb la tarda al Mataró Park, com adolescents, com ens enamorats. Nosaltres ja ho sabíem, ja no sabíem.
10 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Tu no saps la caca que ens ha fet ara mateix el Francisco.
Sí. Aquí mateix, eh?
De l'Ara. O sigui,
no, he pogut aguantar-ho.
L'ha inspirat, vull dir... O sigui,
he pogut aguantar més i...
No, és que Núria el coneixem, Mercè. Això no t'hauria de sorprendre.
Ensenya-li la Jarque. On la tens?
Se li ha sortit bé, eh?
Te l'ensenyo...
O sigui, escoltant l'Oriol...
Te la porto.
Tio, és al·lucinant.
Oi, sí?
Ah, literalment...
Sí, l'ha fet perfecta.
Literalment no. He dibuixat una caca de l'Arares.
Però quantes aquí... coses que aprens, eh, Medina, amb nosaltres.
Oi, que aprenem nosaltres d'ella.
Sabies,
sabies qui era l'Arare? Sabies qui era l'Arare o no?
Jo és que veia Código Lyoko, Esponja...
Esponja sí, ens
hi trobarem.
El Lyoko aquest
però
no...
Però Goku no?
No tinc referències.
Sí, una mica. Ah,
bueno. Una mica. T'està donant peixet.
Arare és de mitjans dels 80, eh? Poca broma.
Sí. Bueno, la Marta no existia, pobreta.
Ai, Déu meu. Bueno, escolta, Jarque, avui hem d'aprendre noves coses.
Avui toca classe.
Boomers,
sí.
Per tant, avui tenim menys minuts, però intentarem fer la classe més intensa. Què et sembla?
Perfecte.
Sí? Ens hi posem? De què va avui l'escola de boomers?
Doncs mira, sabeu que una cosa que m'agrada més que dir-vos bé i ser la cara és robar seccions. Com una ola,
a mi vida. Està ben trobat, Jarque?
Sí.
S'ha de dir que és...
Perfecte. Estic orgullosa de tu, Medina.
S'ha preparat tan lluny.
Pren ràpid, eh?
Ai, gràcies.
Maguilla.
Oi, Sky is the limit.
Doncs avui li he robat a la Marta. Marta, merci per la idea.
Gràcies a tu.
Avui parlarem del meu hola, la meva superpop, el meu com tu. En homenatge a aquest producte escultural, completarem un dels teus tests a l'estil superpop. Així que vull que apunteu els vostres punts o compteu els vostres punts.
O sigui,
estem fent un horòscopo d'una revista de...
Un test. O sigui, perquè el test... Jarque, tu no tenies la Superpop, no llegies o la Vale, no sé quines hi havia en aquella època.
I
hi havia molts tests, no?, que et preguntaven quin és, no?, amb titulars així pescaclis.
Ets més una cosa o ets més una altra? Clar, això és el que farem ara. I al final vull que em dieu el vostre número perquè jo us revelaré... Quin és el vostre punt fort de flirteig?
Home, ja t'ho dic, zero.
Sí. Jo tampoc.
No,
cosa de sagitaris, no?
Teniu un.
Zero patatero.
Una caca, sí, exacte.
Una caqueta.
Pregunta número 1.
Ai, ja va, Francesc, va.
Ja va.
Però ho faig amb les mans,
No, Francesc, a veure.
Amb les mans.
Un punt. Pregunta número 1. Et poses nerviosa quan et parla el noi que et agrada?
Que ens agrada.
Un punt. Gens. Dos punts. Sí, i mentre el riure. Tres, sí, però dissimulo.
Val.
Vinga.
Jo ja ho tinc.
Pregunta
no
número
quatre,
dos.
Sí, i se'm nota...
Sí, faig el ridícul.
Uri, no. No n'hi ha.
No, estic copiant. Són els punts, eh?
Però, Marta, perdona, la Mercè m'està copiant.
No, com que m'estic copiant? No, però
he de posar carpetes enmig?
No, cal que posis res. Semblem aquí com quan estàvem amb la pandèmia. No, però el... O sigui, hem de posar 3 punts. Nosaltres ja t'ho donem fet, no?
De l'1 al 3 heu de posar.
Sí. Tu i jo 3.
Tenim el
mateix, Raga.
Sí, jo també.
La Jarque també.
Ah, ell té el guió. Clar, que és el guió.
Clar.
Pregunta número 2.
Això és millor, jo crec. Val.
Anem fort. Uns nois han estat tota l'hora de llengua parlant i jugant i a l'acabat demanen els deures.
No, a l'hora de llengua no.
Ui, això fa molta ràbia.
Els deixes copiar?
A veure.
Un punt. No, tenen molta barra.
Un.
Dos punts. Avui... Per mi, demà per tu.
Ah, ben vist aquest, una inversió de futur.
Això és 2 punts.
Sí,
val. Jo no puc.
3.
Tu ja ho sabem que no.
Sí, ells mateixos.
Val.
Que s'ho faiguin.
No.
Que s'ho faiguin. Tu.
Què heu posat?
Bueno,
ara estic dubtant, jo estic dubtant.
Tu l'ho, Uri, jo també.
Però, avui... no, però ho digueu.
Però avui per tu...
Clar, de ser secret.
Ai, perdó.
És misteri.
Clar.
Avui per tu, demà per mi, si tu sempre et fas, quina gràcia té.
Claro. A més, tu ja ets un bon alumne, Medina. Nosaltres tots, com tu, som bons alumnes. Ja fem sempre els deures.
Jo ho sé perquè sóc la profe.
Jo em poso un 10 directament. Sí, ja.
Éreu d'aquells que els exàmens posava al colze, quan veies que algú...
No.
Ui, tant.
No.
Carpetes, tu, també.
Jo no. Jo al contrari. És que tu i jo, Francisco, som animals
bessones. Jo havia arribat a fer 2 exàmens en un dia.
Jo també.
Que els havien passat.
Si és que...
Jo també. No diré quin examen, però sí, un examen oficial.
Pregunta número 3. Estàs amb la teva pandi?
Sí.
I el noi que t'agrada... el noi que et mola, comenta pel·lícules que us agrada. Ai. Quina recomanes?
Ai, això és una mica el que ens va passar ahir, Mercè, amb el Toni García Ramon i en Santi Jiménez.
Ai, us agrada el Toni García Ramon?
No, bueno, no, però eren dos nois.
No, ah, vale.
I la meva Pandi, com que ai, és la Mercè...
No, i com el noi comenta pel·lícules, ah, per això ha dit el Toni.
Vale. Doncs, vale. Opció número 1, Los Juegos del Hambre.
Sí.
Mm. No entès la...
Opció número 2,
quina pel·lícula recomanaries? Perquè tu no pots recomanar cap pel·lícula, bueno, pots inventar.
Clar, no l'hauràs vist. Bueno.
Terminator 2.
Vaig. Ah, quants punts?
No hi és, Terminator.
No hi és, no hi és.
Un punt, Los Juegos del Hambre. Vale. Dos punts, Rio 2. Tres punts, Teen Beach Movie.
Home, Teen claríssim.
Beach Movie? És un clàssicàs.
Claríssim.
Quina és el Teen Beach
Movie? Teen Beach
Movie. És una versió d'una pel·lícula antiga, però no me'n recordo quina.
I
Rio 2 és la d'animació?
És d'un ocellet, sí, en blau.
Però, Uri, aquesta no la recomano, faràs el ridícul.
Periquitos.
No fotis.
Vinga, sumeu els punts perquè anem amb els resultats.
Val, o sigui, són tres preguntes, eh?
Sí.
Perdona, Marta, la del Teen Beach Club, quants punts eren?
Teen Beach Movie és 3.
Val, jo ho tinc, Marta.
Jo també.
Vale. Dieu-me els punts?
Sí. Cés,
jo, tens... jo he provat justet, tinc un 5.
Un 5? 5?
Jo... És impossible.
Ah, no?
No.
Coi, no, no,
no, no és impossible.
No, he fet 3-1-1.
Ah, doncs sí, és molt possible. Sí.
Molt bé.
Clar, jo tinc un 6.
Vale.
Jo tinc un 9.
Un 9.
Jo tinc un 7.
Vale.
Quina diferència de punts, eh?
Ja està bé, està bé, són diferents.
Si la majoria de preguntes són la 1,
sí,
la teva personalitat és el que és el teu punt fort. Ets una noia molt autèntica.
Noia.
Tens clar el que vols, les teves idees, i no tens por a defensar-les. Ets valent i decidida.
Però això sou vosaltres. Jo crec que és la Hartu-Harker.
No, jo he posat dos de tres.
Ah, val.
Jo he guanyat aquí. Jo
clar,
tinc
el
les
Francesc.
Coses
tu ets majoria 1.
Jo crec que tinc les coses clares, no ho sé.
Val.
Tio, clar, eh?
Clar, jo us porto el test. No, jo no ho puc fer tot.
No, òbviament.
Val.
Mal.
Una mica d'esforç.
Va, majoria 2.
Majoria 2.
Qui és majoria 2 d'aquí?
Ningú.
Messi!
No, el Messi és el 10, però digues.
El teu bon rotllo. Sens dubte, els nois els flipa com de divertida i espontània ets. Ets zero complicada i tens un
aquest
somriure contagiós.
Ah, sí.
És el Cap de Vila, encaixa.
Un somriure contagiós, sí.
I majoria de 3.
Aquests
tots
són tres. Nosaltres.
No, jo tinc una de cada. No.
Ah, oh, noi!
Doncs potser ets el 2.
Tu ets tot. És que ho tens tot.
Ai, que només faltava això. Ho tens tot.
Ets tan bo, Uri.
Arribaré lluny, doncs. Venim.
La teva intel·ligència. Majoria de 3, la teva intel·ligència.
Ah, nosaltres, Harke.
Clar.
Dones molt bona conversa.
Gràcies.
Ets la reina dels debats, sí, però també saps escoltar. T'admiren molt.
Hola, soy Esperanza Gracia. Si no puedes esperar al programa de esta noche,
no
necesitas
esperar
en este momento conocer tu horóscopo.
A veure,
hi ha algo que
però em sembla que hem de passar directament a la Bassadari Boomer perquè esteu espantats.
Sí,
no, sí estem una mica... Bueno, que, perquè, clar, és un clàssic d'aquestes revistes, no?, d'aquella època, era que anaves directament a veure què havia passat, no?, a l'horòscop.
Sí.
Vols fer un rapidíssim de cadascú o no?
Com tu vulguis, Mercè.
Mira, jo crec que si l'Uri i jo, com que som sagitaris, som el mateix, llavors tens un 2 per 1.
Perfecte.
Perfecte. Doncs mira, Mercè, Uri...
Sí.
Si a l'institut hi ha una reina xafardera, aquesta ets tu, guapa.
Ui! Xafardera, t'ho
sí, sí.
Ho sabia, Uri.
És veritat.
De fet, sota aquest xandall...
Se'm coneix.
No hi hauràs xafardeig del que no estiguis assabentada.
És veritat.
Mare meva.
Està molt al cas.
Això sí, això passa.
Paula. Ja ho tenim. Paula. Ah,
mira, la Paula. Reina Paula. Xafardera.
Aquest mes no expliquis cap secret a través de notetes a classe.
Ui,
no.
Take
care. Sí, complicat ho té.
Take care.
Per passar notetes aquí...
El morral. Li passa el morral.
Danger.
Heu dit danger o take care?
Danger.
Danger.
Com és això?
Danger.
Així amb el ditet has de fer, com amunt i avall.
Danger. M'agrada.
Ojo peligro.
Clar, següent. Ferran.
Ui, Ferran.
Cada cop t'assembles més a la teva best friend. Fins i tot us preguntaran si sou germanes.
Amb la Mercè.
Bueno. Sí. Bueno.
Marta. Les dues Martes, perquè jo també.
Ai, sí,
bessons.
Una frase que et dirà el noi que t'agrada et semblarà,
ai,
et portarà als núvols.
Carai.
Et semblarà genial i et portarà als núvols.
I tant.
I la teva actitud a classe serà decisiva.
Veus?
Molt bé.
És molt important estar atenta.
Això, sí, i tu creies 100%, eh?
Home.
Clar que sí. Bueno, falta el Cesc, no?
Falto jo, que soc Virgo.
Ai, Marginet.
Soc Virgo, ja.
Doncs mira.
Sí.
Mira que veus aquest noi cada dia, però no hi ha manera de treure-te del cap.
L'Uri.
Cada cop que el veus, et poses nerviosa.
L'Uri, sí, és ben bé així. Cada cop que el veig, aviam què em produirà.
Se li nota, se't veu, se't veu de lluny, sí. Francesc?
Bueno, només dic que aquesta joia de revista va tancar.
Mira, Medi, com que avui anem una mica, que necessitem doncs, fer la digestió ja, què et sembla si ens deixem per el divendres que ve? L'abecedari, et sembla?
Perfecte.
Vinga. Doncs, Jar, que tu estàs preparada o no? Amb qui faràs la digestió?
Amb la periodista Txell Feixas. Tinc moltes ganes. Premi Nacional, ho dèiem abans, de comunicació. Avui la Txell ens ve a parlar d'un projecte d'aquells que canvien vides. Ho hem dit abans. Es tracta d'aquest partit de totes, que serà el diumenge al pavelló de Fontejau, i les protagonistes, Mercè, seran l'equip de bàsquet de nenes del camp de Xatila, a Beirut, al Líban. I, doncs això, vaig tenir l'oportunitat de, bé, de conèixer vinga. El projecte i amb ganes de parlar-ne.
Doncs vinga, en parlem tot seguit d'aquí res.
Ràdio Estel. Has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truquen.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però, i si és jo un no premi? Sabia. Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكي فلسطيني كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه
Doncs ara fa justament 10 anys, la Razan i les seves companyes, unes nenes palestines refugiades, van fundar un equip de bàsquet. Era una iniciativa del Majdi, el pare de la Razan, i el que pretenia aquest pintor de façanes palestí era evitar un destí tristament escrit per moltes de les nenes en la seva mateixa situació. Matrimoni infantil, maltractaments i crims d'honor. Aquest cap de setmana, el Palestinian Youth Club arriba al pavelló de Fontejau de Girona per rebre un gran homenatge. Recordem, serà aquest diumenge 10 de març a les 6 de la tarda a Unigirona per Perfumeries Avenida, a la mitja part doncs podrem veure aquest equip de nenes refugiades. Aquesta és una història molt resumida que ens l'està explicant des del mateix moment en què va començar la periodista Txell Feixas amb la seva mirada humana i personal de sempre, que ja ens té molt ben acostumats. Una història que, com totes, la que ens apropa la Txell, a la vegada n'explica moltes d'altres. Txell Feixas, com estàs?
Doncs a casa ja, perquè us he vingut a explicar, crec, tots els projectes així potents i amb aquesta música empoderadora que ens heu posat per començar, que és un gran retrat musical de com són elles, la veritat.
Què et sembla? Vull dir, ens ha costat molt trobar aquest moment, ens ha costat Déu i ajuda, però has arribat fins aquí i és un honor i estem molt contentes doncs, que precisament també amb un 8M doncs, tenir l'honor de comptar amb una dona valenta. Txell, la primera pregunta que et vull fer és jugar ens fa lliures?
Jugar ens fa lliures perquè hi ha llocs al món, i no tan lluny, a l'altra banda del Mediterrani, que no saben moltes ni què és jugar, no? Que és el que em vaig trobar a Xatila, amb les més petites, quan les vaig veure actuar per primer cop en una cinquena planta d'un edifici que era un intent de pista de bàsquet, on unes nenes doncs, les van com activar amb una pilota i no sabien què fer-ne, bàsicament, no? I de cop es van descobrir elles mateixes i amb les seves amigues en un escenari que no coneixien, que era el de jugar. Van començar a riure, a cridar, a plorar, a fer la croqueta per terra, a estirar-se pels cabells. Eren com bestioles felices que descobrien com somiar, no? Unes altres jugadores en deien, nosaltres no sabíem que podíem ni jugar ni somiar. Era cosa d'homes, això. El nostre destí no era per triar-lo. Seríem dones, esposes i mares, i estava marcat. I com que era el que volien a casa, era el que volíem nosaltres, no? Per tant, això que donem tan per fet no és ben bé així a tot arreu.
Clar, estem parlant d'un context, no?, aquest camp de Xatila, entre 10.000 i 20.000 refugiats, la majoria palestins i sirians. D'on treuen aquestes nenes l'energia i les ganes, la il·lusió per jugar amb una pilota, no?, en aquest context doncs, tan depressiu?
Doncs de la supervivència, bàsicament, no? Ahir justament parlava amb la Mena, que és l'entrenadora de les noves generacions de 7, 8, 9 anys de petites que ara pugen i aprenen a jugar, i que li deien, Mena, nosaltres volem ser com tu, ets la nostra referent, però ella, abans d'arribar a ser la referent de ningú, el que m'explicava és que amb 13 anys ella no tenia futur, no sabia ni què li agradava. Ella era de les afortunades que anaven a l'escola, però anaven de l'escola a casa i de casa a l'escola, i el que feien moltes amigues a casa era tancar-se entre quatre parets i doncs, aprendre a pintar-se les ungles, maquillar-se. Ella no li interessava per res això, volia jugar a una pilota, i va fer tots els esforços per fer-ho, no? A més, deia, a casa meva sempre cridaven, discutien, jo volia sortir d'això, sabia que altres amigues passaven per casa, doncs, corrues d'homes per casar-les, quan només tenien aquesta edat, i per tant, a mi em deia amb llàgrimes als ulls, i em repetia, com ho va fer la primera crònica que vam fer fa uns anys a Xatila, el bàsquet m'ha salvat la vida, no?, literalment.
Com salva un esport? És a dir, tu ara parlaves, no?, has començat explicant d'aquestes nenes que van començar a jugar amb una pilota i d'aquí es van generar aquestes dinàmiques, van acabar fent un esport. És a dir, com un esport, com un joc, et dona una oportunitat per una vida millor?
Doncs jo tampoc ho sabia. Ho he descobert ara perquè no he practicat gairebé mai el bàsquet i no coneixia d'aquest poder transformador i d'empoderament del bàsquet en concret, no? Però, clar, a un lloc on Camp de Xatila, però en altres zones de la regió, les dones en aquest cas no poden posar els peus als seus carrers, no? Si no és amb el beneplàcit dels seus marits per anar a comprar, per portar els nens a l'escola en el cas que hi vagin o fer una gestió familiar, el sol fet d'anar a un lloc i aplegar-se juntes en tribu i agafar una pilota ja és un pas, no? Però és veritat que l'empoderament des de l'esport els dona una força física i mental que no els dona una altra cosa. I també hem d'afegir que aquí al maig hi fa una cosa més, que és lligar l'esport a la clau de tot plegat, que és l'educació. Ell va casa per casa a convèncer els pares de que deixin jugar les nenes, en aquest context de masclisme recalcitrant en general, però posa una condició, que és que perquè elles puguin entrenar, perquè les nenes puguin gaudir, aprendre a jugar i a somiar com ho fan quan comencen, han de complir una norma, que és anar a l'escola, no fer cap campana i aprovar-ho tot. De manera que ell el que està vinculant és l'esport a l'educació, perquè una cosa sense l'altra no va.
Per tant, també va molt més enllà de les nenes. També està donant un missatge molt important a les famílies. Txell, deixa'm preguntar-te, perquè moltes vegades a l'esport gairebé és més important el que passa fora dels camps i fora de les pistes que no el que passa dins. Aquests equips de nenes, què fan quan... És a dir, també entenc que també és una xarxa, no, d'empoderament, de suport, no, quan acaben el partit, suposo que es troben... Com són aquestes relacions humanes més enllà de l'esport i que els hi ha brindat precisament l'oportunitat de fer d'aquest equip de bàsquet?
Sí, de fet, aquests dies tu les veus aquí a Catalunya i no veus un equip de bàsquet que també... una maquinària perfecta. De fet, em comenten és que qui es pensen que és un... venim a fer un partit de calçotada, com purguels, pobres noies, algunes amb hijab, no sabran fer res. I són unes ties que competeixen, que la toquen molt bé i que cada camp on van, quan surten, la gent d'aquí diuen uau, no? Segurament uau, perquè malauradament encara tenim una visió doncs esbiaixada tots plegats i bé, ens costa fer el gir, no? Però el millor és que jo no hi veig un equip, hi veig una família. És una família que fa 10 anys que funciona, que ha incorporat doncs a les refugiades palestines pròpiament de Xatila, als anys de guerra ha incorporat les sirianes, però també libaneses que no tenien lloc on jugar, han acabat acoplant-se en un projecte inclusiu. Vull dir, nenes libaneses que no haurien entrat mai a Xatila i refugiades palestines i sirianes que no n'haurien sortit mai, han fet que el bàsquet donés aquest miracle, no? Per tant, elles ja són una comunitat d'amigues que van molt més enllà de les pistes de bàsquet, no? I fan aquesta tribu, aquesta, aliança d'aliades.
Aquestes aliades, doncs, que van arribar fa poc més d'una setmana a l'aeroport del Prat i tu mateixa les vas anar a rebre. Com va ser aquesta arribada, aquest moment?
Va ser molt xocant. Va ser molt xocant perquè just ara, si l'equip es creava fa 10 anys, més o menys, el llibre d'aliades sortia just fa un any. I per mi era un somni impossible de realitzar, no? Aquests dies, justament amb en Maggi i algunes de les noies protagonistes, hem estat al mateix escenari. I era com molt xocant, gairebé em vaig posar a plorar perquè era... No m'ho havia imaginat mai quan feia les entrevistes amb tota l'adreça del que m'explicaven, amb els debats ètics i morals que tenia, de fins a quin punt la meva necessitat passava per davant de les noies a qui entrevistava, que poguessin estar allà felices, no? I per mi una de les grans preocupacions, un cop havíem aconseguit que arribessin aquí, que això és gràcies absolutament a Bacus, que ha posat tota la intendència, tota l'organització al servei d'aquest projecte solidari, ho va fer amb la campanya de Nadal i també totes les institucions catalanes que s'hi han implicat, la meva preocupació era que un cop fossin aquí estiguessin bé. Perquè és fàcil, no?, portar-les aquí, omplir l'agenda, que tothom les entrevisti, que vagin als llocs on políticament ens interessi, que tothom una mica se'n beneficiï si els interessa, no? I en mesura tot està bé, però són noies que venen de situacions vulnerables, tot i que són fortíssimes, que nosaltres no resistiríem segur, però que també qui se les ha de cuidar, no? I crec que hem aconseguit una agenda en què hi ha dies, doncs, que estan exposades i que ho disfruten. L'altre dia hi havia una roda de premsa i era molt bonic veure-les envoltades de 10 micros, no? I em deien, és que som... It's hard to be famous, deien, no? Que dur és ser famosa. Clar, els fan signar llibres d'aliades. Ja no em demanen a mi la gent que signi el llibre, sinó que van allà i volen el llibre signat per totes les jugadores. He vist nenes que s'han escrit el seu nom, Marwa, resant als braços i els hi han ensenyat i han dit, sou heroïnes, sou les nostres valentes, volem ser com vosaltres. Les noies se senten reconegudes i estimades, no? Per tant, jo crec que és el gir. Fins ara havien fet diferents viatges en què havien conegut ciutats, en què havien fet partits i entrenaments, però crec que ara han entès que la societat catalana, en molts casos, les coneix, les admira i les estima. No?
Deixa'm preguntar també, Txell, us heu trobat traves a l'hora de... És a dir, clar, ara potser ja és més habitual el fet, no?, que aquestes noies doncs fagin aquestes... o girin a través de diferents ciutats, però us vau trobar traves al principi per convidar-les a Catalunya, és a dir, perquè vinguessin cap aquí, a les famílies, l'entorn?
No, les famílies bàsicament no, perquè aquí és també un dels grans canvis d'aquest projecte, no d'aliades, sinó la feina del maig i tot l'equip, no? No només han canviat les nenes, que ja no volen ser esposes i mares, no només, sinó que volen fer moltes més coses a la seva vida, sinó que la gran transformació és en les seves famílies, no? Quan elles van començar el projecte d'aliades i jugaven a bàsquet, hi havia sempre havia d'haver-hi un pare vigilant aquell entrenament perquè no passés res dolent, perquè no es sobrepassés cap línia vermella que entenien que era doncs, pecat o provocadora o que podia danyar les nenes. I ara molts d'aquests pares que primer van posar el crit al cel i alguna part de la societat que va amenaçar en Majdi, ara acompanyen les nenes a l'aeroport perquè marxin. Els hi fan fotos emocionats i els hi desitgen un bon viatge esperant que tornin aviat per explicar-ho, no? Per mi és el gran canvi d'aquest projecte. Llavors, traves en quant al camp no n'hi ha, i traves burocràtiques, les que hi ha d'haver, perquè les situacions són complicades i totes les parts s'han d'assegurar que tot anirà bé, no?
Tot plegat forma part de la campanya Nenes Valentes, que tindrà com a gran colofó la jornada Juga per les Nenes Valentes. Això serà diumenge a Girona, Fontejau, un reguitzell d'actes que començaran, de fet, al matí i que comptaran amb les actuacions musicals de Su, que escoltem de fons, i també de l'Ildami.
Tim, ara el meu equip juga en primera. Bang! Disparem directe a la cistella. Perquè això era el que volia des de l'escola Bressol. De 0 al 100, de baix al top, sentir-me com Pau Gasol. I la veritat està bé, però valoraria més arribar a casa i no haver de dormir sol. I que haig de pensar, que vas de farol? Si deies que m'estimaves i ara no sé què vols. Per cada frase que escric, perdo un amic i una...
Pau Gasol, no?
Ara.
M'has vist aquí, eh?
Oh, i tant.
Però Marc Gasol... Mira, no, una de les coses més emocionants, no? Veure els stories d'Instagram de moltes de les jugadores amb els ulls brillants dient quin somni fet realitat, no? Que elles no, ni s'imaginaven que podrien conèixer un jugador que havia estat a la NBA, vull dir, i que aquí també doncs, ho he de destacar, tot el teixit del bàsquet català, des de la federació fins a equips que estan visitant, fins a les jugadores, crec que estan fent una mostra de sororitat absoluta, no des de... que a vegades és el que podem tema des de l'alliçonament, no? Que aquí elles els fa molta ràbia a Xatila, no? Que aquí els vinguem a doctrinar, a ensenyar, a presumir de que aquí ho fem tot molt bé. Jo crec que amb tota la humilitat, però amb totes les ganes, l'abraçada que s'està fent aquest equip és impressionant, no? I ara sentir-lo del Marc Gasol,
yep.
Pau Gasol, i dic, ah, pues sí.
Això va seguir, sí. De fet, escoltant-te, Txell, és que les porta germana. És a dir, sí. Quan viatges, no? El llenguatge universal, o per comunicar-te amb nens i nenes que no parlen el teu idioma, agafar una pilota i aquí tots, no? Tot es converteix en el que tu comentaves, no? En una família, comparteixes valors, en bons moments, i això... Ara no em ve al cap altra eina que no sigui l'esport.
No, tens tota la raó. De fet, aquests dies, veient-les en entrenaments i partits amistosos, no fa falta paraules, i totes parlen anglès, vull dir que es podrien entendre, perquè a part de l'àrab saben l'anglès i aquí part del català també es comuniquen via anglès. Però és igual, l'esport les unifica, la pilota, botar, mirar-se, defensar, atacar... Aquell moment de partit és la festa màxima. De fet, jo... En elles veig dos grans moments de felicitat. Una, quan juguen, perquè s'hi deixen la pell, i l'altra també quan ha passat que es reuneixen aquí amb diàspora palestina, no? Mm-hmm. Amb gent de Palestina que està vivint aquí a Catalunya, perquè una cosa que sí que repeteixen totes és que són felices, que ho senten així, però que la felicitat no és completa, perquè cada dia aquí, com passava a Xatila, tenen el cap, el cor, l'ànima a Gaza, amb tot el que està passant, no? I cada bomba que cau a la franja... A les més joves no, però pel que els han explicat els pares com el maig i que ho van viure, el retrona a la massacre de Sabra i Xatila, on caien les bombes de la milícia falangista libanesa amb el beneplàcit altre cop d'Israel. No? Per tant, ells senten que la història d'alguna manera repeteix a un altre lloc massacrant palestins altra vegada.
Clar, trobaran el seu lloc? És a dir, aquestes nenes no? estan veient doncs, un món on no hi ha guerra, no? Passejant-se doncs, aquests dies per Catalunya. Quan tornin a casa, perquè arribarà el dia que tornen a casa, trobaran el seu lloc?
Sí, perquè no l'han deixat mai. De fet, aquest és un dels debats que sempre hem tingut, si traient-les d'allà, que és un lloc duríssim, en condicions vitals, tot i que elles posen tota la dignitat que falta a aquell espai, no?, les persones, sempre et preguntes si estàs fent un favor o estàs fent que quan tornin sigui tot molt més colpidor, no? I això és tan fàcil com preguntar-los a elles si volen venir o no, si volen, si aquesta experiència els suma o els enriqueix o els fa estar més tristes després, i la resposta és unànime, no? Per elles és aire, aquests 12 dies aquí és vida i són records... que s'emporten aquesta motxilla i que fa que després la rutina allà sigui molt més fàcil de portar. Però jo ho veig amb coses tan petites com quan entrenen i tenen un moment de pausa o quan estan en un acte i estan avorrides perquè algú els parla i no tenen res. Totes estan connectades al mòbil amb Xatila, perquè és on tenen casa, on estan arrelades i d'on no en volen marxar. És que ningú vol marxar del lloc on ha viscut. L'únic que vol és viure amb més dignitat.
Recordem, aquesta jornada Juga per les Nenes Valentes, que culminarà amb aquest homenatge que rebran a la mitja part del partit de la Lliga Endesa Femenina de Bàsquet, que enfrontarà l'Uni Girona amb el Perfumeries Avenida, que són el tercer i segon classificat de la Lliga, en aquest pavelló de Montejau, amb capacitat per a 5.500 espectadors.
L'hem
que això
d'omplir,
és una brutalitat. Explica'ns, Txell, què passarà a la mitja part?
Doncs a la mitja part, que són... Ja ens han avisat, hàbils, són uns 6 minutets perquè és partit de Lliga. Clar, no podem fer el que vulguem. Jo crec que ens expulsaran, si no, del partit a tots plegats. Però tenen 6 minuts hàbils per sortir amb els equipaments, jo crec, enmig d'aquests dos equipassos referents, no? Que totes ho estan somiant. I el més important, jo crec, rebre l'aplaudiment de tothom que siguem a Fontejau. L'objectiu és omplir Fontejau. El partit comença a les 6 de la tarda i podeu comprar les entrades a nenesvalentes.cat, si encara no ho heu fet. I si pel que fos no hi podeu anar, perquè Girona doncs, no tothom pot acostar-s'hi diumenge, també hi ha la possibilitat de comprar l'entrada solidària i fer l'aportació. El 50% del que recapti amb tot l'estadi anirà directe a Xatila, no? A ajudar al camp.
Recordem, nenesvalentes.cat, i si no teniu la possibilitat doncs, d'anar el diumenge a Fontejau, ara ens ho comentava la Txell, a les 6 de la tarda, també teniu aquesta possibilitat de participar fent donatius amb la Fila Zero, que és així com l'heu anomenat. Clar, és una història de superació, no, Txell, enmig d'un context terrible. Tu l'has seguit, l'has escrit. De fet, ara parlaves d'aquest llibre Valentes, que va ser un dels èxits del Sant Jordi de l'any passat, i tot plegat segurament també ha estat un dels grans arguments per guanyar aquest Premi Nacional de Periodisme, Txell, perquè avui has vingut a parlar de nenes, però clar, avui també hem volgut parlar, avui volem parlar d'aquesta dona valenta, que ets tu, Txell. Clar, què significa per tu el fet de que la teva feina generi un impacte real en nenes com les de Xatila?
Avui ho pensava, no? Perquè són dies de molts impactes. Clar, jo d'alguna manera he normalitzat que aquest equip estigui aquí, no? Però tothom em diu, tu veus el que estan fent aquesta gent aquí, aquestes nenes, com ho estan visquent, com ho estan disfrutant al maig i el que sent, no? Ahir em deia, jo, les noies estan enriquint-se molt i el que faré és portar aquest missatge perquè elles mateixes l'expliquin al camp de Xatila i els hi diguin, ei, veieu com ens estimen a Catalunya, com ens admiren, com ens veuen valentes, el que podem fer, doncs el mateix, heu de fer aquí el camp i deixar-nos somiar, aprendre i empoderar-nos, no? Vull dir, com la visió que tenim aquí la volen transportar allà perquè la gent se les miri amb la mateixa admiració i estima, no? Jo segurament, perquè ja fa tants anys que estic aquí, no em sembla tan gros, però veient... el que m'ho fa veure o pensar que estem fent algo gros en equip, en aliança, perquè jo sola aquí no faig res, és veure la reacció de la gent, no? I les valentes realment són elles. A mi cada vegada que em diuen valenta a mi, com que veig el que viuen, el que sobreviuen elles i tantes altres, doncs faig, el nom se'm queda molt gros, la veritat.
Però ho ets.
Sí, sóc la Pere Valenta xica, de Cal Pere Valent, al meu poble. El meu pare era el Pere Valent, la meva mare la Pere Valenta, jo la Pere Valenta xica, i mira, aquí porto sa jaja tatuat com a homenatge a les valentes de casa i de tot el món.
Home, recordem, tu has estat corresponsal a Beirut, Síria, Afganistan, vull dir, has estat informant des de països en conflictes, amb conflictes, i si bé potser no et tocava en primera persona, sí que ho has vist amb els teus propis ulls, i això ben segur, doncs, bé, no és fàcil de pair. Avui és 8M, Dia Internacional també de les Dones, un dia per reivindicar millores socials i polítiques a tots nivells. Parlàvem de les nenes de Xatila, però bé, som tantes, no?, les dones en tants oficis al món. En el camp del periodisme, quin creus que ha de ser el pròxim objectiu a assolir?
Bé, en el periodisme jo crec que hem de ser cada cop més dones, que ja ho som, però no proutes. Com a corresponsal, a mi em satisfà veure que quan vaig començar a la corporació, a 3CAT, crec que jo i una companya érem dues d'una desena de corresponsals. Ara ja estem meitat, per tant anem millorant, i també treure la idea del cap que la corresponsal és una excepció. Cada vegada som més. Jo, per exemple, a Beirut érem més dones que homes, a Jerusalem també érem més dones que homes, i em satisfà molt veure en aquests darrers conflictes, Ucraïna, Gaza, com hi ha tantes dones que escriuen d'aquestes guerres i com de diferent ho fan, no? Com pots posar al costat una crònica de l'altra i veure, sense veure qui la firma, si l'ha escrit un home o una dona, no? I això és molt fort, està passant, i de fet a mi una de les coses que em va enganxar i connectar més al moviment feminista va ser anar a l'Orient Mitjà, perquè de cop vaig descobrir tot aquest batalló d'heroïnes anònimes, dones que lluitaven, que a mi mai me les havien explicades, però perquè bàsicament jo havia seguit durant anys, quan estudiava, homes corresponsals que posaven l'home al centre i que explicaven les notícies per homes. Llavors, de cop vaig veure que se m'havia amagat a mi i a tantes dones un 50% de la població que feia coses ingents, més enllà de la dona que posa el te a l'home o que cura les ferides al soldat, que també en això està el feminisme, en les cures i en la intendència, però no només això, no? Llavors, per mi, ha estat apassionant, i jo m'he sentit molt més connectada a la causa feminista, que a mi d'adolescent se'm va amagar, perquè el masclisme ja es va ocupar de fer-nos entendre que allò no feia falta, que nosaltres de joves... Jo ara sento parlar del feminisme i que els joves en parlen com jo no n'havia parlat mai a la meva adolescència, i he hagut de ser de gran, i a l'Orient Mitjà on he descobert que això era molt potent i omplir els buits que tenia a tots els nivells, no?
Recordo anar escoltant el llibre d'Alexievich, que parla, diu que la guerra no té cara de dona, no? I que t'explica tot aquest univers, no?, que moltes vegades se'ns ha ocultat o que no s'ha mostrat, precisament, no?, que tracta la guerra des d'aquesta empatia, des de l'amor, i és també un testimoni molt colpidor. Txell Feixas, encara ens queda molta feina per fer, però n'hem fet molta, unes més que altres, no, en el teu cas, i cadascú, molt bona.
Això sempre ho destaco, també, de cadascú des del seu jardí fa el feminisme cada dia, no? I de dones valentes, nenes valentes, noies valentes, n'hi ha tot arreu, també aquí a Catalunya. No cal anar a l'altre món a entrevistar gent per ser una valenta, fent ràdio, com fas tu, ho ets... Totes les dones, des del nostre... A vegades diu, què podem fer? Doncs res, exercir el feminisme des d'on som, no? Que no és tan difícil, i a vegades amb les petites coses són les realment transformadores. No?
Una altra cosa que podem fer és anar a Fontajau, diumenge. Sí. Suposo que tu hi seràs.
Sí, home, jo hi seré, però les protagonistes, sens dubte, seran elles, jo estaré aplaudint-les i crec que és el gran comiat que es mereixen abans que unes hores després tornin al camp de persones refugiades.
Marxaran diumenge mateix cap a...
Marxaran dilluns i rapidet perquè ja ha començat el ramadà i aquesta era una de les condicions que el maig ens havia posat, que pel ramadà les volia totes a casa perquè és com si aquí no arribéssim a Nadal, no? I llavors, bé, va entendre la importància del partit del dia 10 d'aquest diumenge i va dir, val, ens saltem alguna hora algun dia, però l'avió més aviat que puguem agafar, cap al Líban falta gent perquè les famílies realment les esperen.
Doncs el partit de totes, eh? Marqueu-vos-ho a l'agenda diumenge. Això és demà passat, 10 de març, a les 6 de la tarda, al pavelló de Fontajau, cita amb Nenes Valentes. Txell Feixas, un plaer, com sempre.
Gràcies per convidar-me i a seguir presentant projectes i a parlar-ne, que això crec que també ens ajuda com a societat a veure que hi ha dones valentes on no les esperàvem.
Gràcies.
A tu.
الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكي فلسطيني كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافية ومناسبية عالمية وتراثية حقيقية وطنية طربية عربية أي شيء غربية شرقية
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Galeries del Tresillo reactiva la Woman Week per donar suport als drets laborals de les dones. Sent l'orgull de ser tu i asseu-te amb un descompte exclusiu del 21% només per les dones en sofàs, butaques, matalassos, mobiliari i decoració. Aquesta setmana, sent l'orgull de ser tu i asseu-te a Galeries del Tresillo i a galeriesdeltresillo.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Tres minuts, si ens situarem a 3:45 de la tarda, després d'aquesta digestió... Molt interessant.
Què t'ha semblat?
Txell Feixas. Uau.
Txell Feixas.
Per treure a punts, la veritat és que sí.
La que ha tret un tall desagraït és la Paula.
Per què?
Txell Feixas.
Ah, és que sort. Mira, Pris, no em passa ni una, eh? Tant la Paula com el...
Aquest... Me l'ha posat... Perdó, què és això?
Sí, és la Harke i la Raga. Però en sí.
No, aquesta és la Mercè.
Segon, no, aquest segon tall, perdó, el puc tornar
sí,
a sentir?
Sí, home, i tant, clar. Sí.
Merci!
Qui diries que és?
Ets tu.
És ella dient Messi.
Sóc jo intentant fer de què, Andreu què? Joanola.
Ah, val, em pensava que et passava. Bueno, bona tarda, què tal, com esteu?
Com estàs?
És de persona amable saludar
tarda,
el col·laborador, gràcies.
Això per començar.
Però em pensava que potser era allò de... És que m'he comido una almendra! No. Saps? Que comences a ennuegar... Aquestes cròniques que passen als diàlings sí. I tal... Algú que comença a ennuegar-se però intenta acabar de...
Que passa dius, fatal,
dius, para... Tu és una mica, que estem tots aquí patint, que ens pensem que
ens cuidem. Que algú l'ajudi.
Però tu t'has passat en directe alguna vegada que dius, no puc parlar.
Algun, a mi, alguna vegada m'ha agafat com un atac de tos. Això que fins i tot que no estàs ni refredada, però que se't queda la gola seca.
Tos seca.
I la, una de les primeres vegades... No, tampoc feia... ja feia un temps que feia ràdio, allò que comences a... I diuen, avisa,
el saps? Tècnic, no? Fes-li un gest.
Que talla el micròfon i que potser la gent així a casa no té ganes de vomitar perquè t'estàs sentint aquí com treus els mocs de la gola.
O pateix, no? Que això pateix. Es diu molt, no? Diu, ostres, quan no tens veu, però no ho facis, que si no l'oient pateix.
Hi ha un tall clàssic d'una altra ràdio, no passa res, de sí, RAC1, del Jordi Armenteres, que està en un míting, ara no sé si és del PP o del PSOE, PSOE, com diu ell, perquè ell és una persona que parla molt bé el català.
Com ho diu, com ho diu?
PSOE. 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 Que comença d'aquesta manera, que no sé què, no sé quantos, tal... I es comença a noaga, i acaba. I aleshores, qui està parlant, que ara no recordo quin polític és, i diu, todos te ayudaremos! No. I tothom aplaudeix.
Això és bonic. Això és bonic. Està ben treballat. Vull dir, això és una bona crònica.
L'Andreu Joanola ahir no va respondre...
No, es va quedar
impactat.
Saps què passa? Que són l'Alba Riera i l'Andreu Joanola són els presentadors de la Gala de Rock de la setmana que ve.
Sí.
I van venir a la fabricació a explicar-los com anaven els preparatius i tot plegat. Llavors,
Les gales porten molta feina.
Encantats. Sí.
Van dir que estaven tranquils.
Sí, molt tranquils. Com és el sa... Diu, clar, però això a vegades et juga a la contra, saps? Perquè quan vas tan tranquil... Que
encara se'n no agrada,
amiga. Sí. Sí.
Bueno, total, que el Joanola a mi em va fer, doncs, mira, coses...
Que vas fer una broma de...
Vaig intentar fer una broma de...
Sotanera.
Sí, i no vaig poder. Sí.
Ah, i era aquesta la broma?
Perquè ella, el podcast, comença... Vols fer-ho tu, Har?
No, però ella, la Sotana, comença dient... Avui per, és un podcast d'esport, de futbol, de Barça, per tant, de Messi.
Però com fa Messi?
No, home, jo no ho faré. Ja ho fas tu.
Però ho faig jo. Mira, és així.
Messi!
Però és que no sembles tu. Sembla que t'hagi posseït un dimoni, nena. Bueno, escolta'm, tu. Potser et pots dedicar...
No, diu el Ferran, diu, poseu el separador perquè s'entengui. És igual.
Jo crec que l'Anna Pris li serviria per entendre-ho.
Però si portem una hora de programa i ja surt el
separador. Ai, però jo vull escoltar el separador,
sisplau, a veure.
Fabricació pròpia.
L'Andreu és una de les veus de la Sotana, que avui no vindrà a parlar ni d'esport, ni de futbol, ni del Barça, ni de...
Messi!
Amb Mercè Raga.
Una cosa, la Paula va fer alguna cosa amb la taula de so aquí.
No.
És que m'ho vaig fer cap a dins. I clar, és que va fora. I clar, el pobre Andreu se'n va quedar així mirant i diu, però a veure, aquesta persona m'ha d'entrevistar.
I l'entrevista només arrencava. O sigui, això, tot això no comença per
clara. Clar, que l'altre devia dir, jo per què dic que sí?
Clar, on m'he posat?
Sí. On m'he posat?
No caldria.
Qui és aquest ésser?
Bueno, sí.
Van ser molt simpàtics, eh? Val a dir.
Molt, i tinc moltes ganes de veure la gala. Mira, l'any passat crec que la vaig veure a mitges, perquè sí que és veritat que van dir que ella comença abans, que és per TV3, la donen per TV3, però després del Telenotícies, però es podrà veure a través de les xarxes, doncs, si no m'equivoco. O sigui, aquest any ben puntuals a la Gala de Rock.
Pregunteu-me coses, si voleu, de la Gala de Rock. Jo no ho sé, perquè, vull dir, jo, si voleu, us contesto, eh? No, com que veig que esteu molt interessades...
No, prou, no? Això... Quins portes avui a la tertúlia dels
tres nats? Doncs mira, us porto els futurs guanyadors de la Gala de Rock. No.
Ah, que bé, ben trobat.
Sí? I què ens has de dir?
Doncs que guanyarà els tiets.
Qui vols que guanyin?
Ho porten tot.
Qui vols que guanyin? I els figaflaues?
També.
I, no?
La Muixa.
Ho estic imaginant. No ho sé.
Els figaflaues.
Però ja vas bé, ja vas ben caminada.
Sí, almenys, sí. Ai, mireu, que se m'emporten la cervesa. Mira, jo estava esperant a veure si...
Ai, pensava que se l'acabava la cambrera.
Perquè aquí...
No, espera't. Ai,
mira, que l'ha tornat, l'ha tornat a la taula.
Hi ha hagut un moment que s'ho ha pensat,
si
n'hi
ha posat algú a dintre.
Ah, no, home, no. Que després tornaràs, quan sortís.
Home,
aprofitaràs
si
el culet.
Està allà, si és que no queda un culet.
No, em queda més de la meitat.
Mira, el Ferran diu que si vols que te la porta.
No, però el got i tot plegat, diran aquesta gent. No, tranquil·litat. Avui,
digues.
Què ha dit la Paula?
Va, és igual, no vulguis saber-ho.
Bueno. Feliç Dia de la Dona, no?
Gràcies,
ja ho haureu dit.
Felicitats.
Felicitats, Marta.
Felicitats,
Felicitats.
Ana Pris.
Felicitats. Com és?
Merci! Oh, però és que rasca la gola, això.
Això sí que fa mal. És que vaig fer un Fernando Simón, també és veritat. Bueno.
Pobre.
No m'hi dono almendra. I avui, doncs què? Què us porto? Us porto... Ara treu la cervesa, aquesta noia.
Ai, ara
se l'emporta.
Per favor.
Veus com sembla que s'hi vagi?
Sí,
una altra vegada, per si ho pensa.
Ara, sí, no.
Ah, i mira,
i per què ha fet... No,
el Sandré també se l'ha endut.
Perquè portava moltes coses a la mà i com que està mig plena la cervesa, deu dir, espera't que... Ah, imagina que ara la torna a treure, perquè encara la té la mà.
I sí, sí, és que o sigui, és la història, el relat d'una cervesa.
Porta
com
un boli,
la barra.
El monyo.
No l'ha acabat de deixar la barra, eh? Torna-hi. Que la torna... Sí, sí, la porta a la mà, no la deixa.
Ai, no, se l'emporta.
Bueno.
Bueno, no passa res, no passa res. Anem a les coses importants.
Anem-hi, va.
A veure, us porto alguna noticieta avui, però abans deixeu-me recomanar, ja que som en el dia de la dona, que no treballeu tant, dones, que això ja, saps?
Sí. Està passat de moda.
Està passat de moda treballar. It's overrated, que diuen els anglesos, que està sobrevalorat. I descanseu, home. Descanseu per un dia! Descanseu per un dia, que no passa res.
Prou de treballar. Mercè, pleguem?
Va, anem. Prou. Deixem-ho aquí.
Adéu, va. Adéu.
Paula, posa música.
Bueno, però ja que
ja
som,
ja
que som aquí...
Ja que hem vingut,
fem el programa.
Si ens ho passem la mar de bé, de fet.
Sí. Escolta'm, doncs us volia recomanar, per començar, un llibre que m'he llegit darrerament, que és de la filòsofa Clara Serra, que es diu El sentido de consentir, que és d'anagrama. I mira, reflexiona sobre el no és no, el sí és sí, i aquí no us faré cap explicació del llibre perquè vull que us el llegiu, que és molt interessant. A més... Està molt bé que t'expliquin resums de llibres, no? Com abans hi havia El Rincón del Vago i aquestes històries, que he de fer un treball de no sé què. Jo no havia fet servir mai. Jo, no, i ho dic de veritat.
Jo crec que sí.
Jo sí. Raga! Però si tu tenia per una bona estudiant, amb la cara de bona persona que tens, que no saps ni imitar.
Ah, sí, com Mercè?
A veure, alguna vegada sí que vaig treure el cap al Rincón del Vago, però a veure, per veure què hi havia...
Perquè com que m'ho ben explicat, volia veure si era veritat.
Ah,
no?
Això
I com
mateix.
I com a periodista, volies contrastar la
verificar-ho.
Informació.
Verificar-ho. Ah, sí, és que això és així.
I quin treball vas copiar?
No recordo, algun de... No sé. No, de filosofia o no sé.
Mira, veus? Doncs clar, jo ara si us explico el resum del llibre, no anirà tan bé com que us el llegiu, perquè al final les hores que passem en una lectura també ens ajuden a comprendre.
Sí. Oh, i tant.
I també us volia recomanar avui escombro una miqueta cap a casa.
Molt ben fet.
Perquè estic treballant molt contenta, molt feliç i molt alegre al Late Show amb el Marc Giró, a la 2 de Televisió Espanyola.
Ah, molt bé.
I aquesta setmana hem tingut a la Desiree Belalobede, que és divulgadora, escriptora i divulgadora en educació antiracista i afrofeminista. I preparant l'entrevista vaig descobrir... Això de ser periodista va molt bé perquè sempre descobreixes coses.
Totalment.
I, per exemple, ella deia clar que el 8 de març és un dia molt important... Les dones estem encara discriminades en molts casos, però clar, si vas sumant capes, la situació encara és pitjor. En el cas de les dones negres o de les dones racialitzades, encara pateixen més discriminació. I si afegeixes que ets lesbiana o que ets jueva en un món de cristians o en un món de musulmans o tal, van sumant capes i vaig aprendre que això és la interseccionalitat. Mm-hmm. Que és que, bueno, doncs hi ha gent que fins i tot, o sigui, nosaltres que som dones blanques, estem discriminades, però és que no som les que estem
al nivell 1, no?
Més discriminades.
No.
I també a vegades parla del tucanisme, que és en el cas, perquè s'entengui, en el cas aplicat del 8 de març, per exemple, és que truquem a les amigues racialitzades, a les amigues negres, perquè es facin la foto aquell dia i que quedi tot molt United Colors of Benetton, i la resta de l'any ens oblidem de tot.
No passa res.
Saps? Ja. Vull dir, ja només et volem per la fotografia. Avui és un dia important per les dones i el 21 de març també és molt important perquè és el Dia Internacional de l'Eliminació de la discriminació racial,
sí.
Que aleshores també hem de sortir al carrer.
Ui, tant.
O sigui que, noies, ja podeu calçar-vos les xiruques perquè hem d'anar sortint al carrer.
Molt bé.
Quin dia dius
avui,
que és?
Avui, demà passat, el 21 de març.
Val.
El 21 de març. I us porto un petit fragment de l'entrevista que li feia el Marc Giró, el gran Marc Giró, a la Desiree Belalobede.
¿Qué no hay que preguntar a una persona racializada? Así la
Muchas
gente.
Cosas.
Por ejemplo, tres.
Tres.
Que es la
Venga,
más molesta.
La más molesta. La más es... ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Porque da por sentado que somos de algún otro lugar que no es este. ¿No? Y esto genera como lo que dice Lucía Momío, la pregunta con eco, ¿no?
Yo cuando la pregunta
digo,
con eco.
Con eco, sí. A mí alguien me pregunta, ¿de dónde eres? Y yo digo, de Barcelona. Y me dicen, ¿de Barcelona a Barcelona? Sí.
Sí.
¿No? Entonces, ¿por qué sorprende?
¿De Barcelona a Barcelona?
De Barcelona a Barcelona, ¿no? Sí. O, ¿pero y antes? ¿Antes de qué? ¿Antes de nacer? ¿No? Entonces, eso hay que dejar de preguntarlo.
¿Otra cosa, por ejemplo?
Otra cosa que hay que dejar de hacer es dejar de halagar a las personas racializadas por lo bien que hablamos el español.
Claro.
O el catalán, o el gallego, o el euskera, en comunidades autónomas donde hay idioma cooficial. Esta cosa de, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien hablas el castellano! ¿No tienes algún...
acento?
¿Acento qué? Pues no sé, acento africano. ¿Acento africano qué es eso?
¿Qué es eso?
Si no hay un acento europeo, ¿por qué no existe el acento europeo? Claro. ¿Por qué iba a existir un acento africano?
Es que, clar, podem aplaudir-la.
Si voleu veure tota l'entrevista, avui us estic fent aquí un product placement.
Antropologia està molt bé.
No, i un product placement, no, perquè sí, podeu anar...
Però la Bela, o sigui, la vam entrevistar l'any passat, sí, justament per el llibre que havia tret, que parlaves d'això, de d'onde eres, que és la primera pregunta que fem tots, perquè ho fem tots.
Oh, i tant. Oi tant.
I no s'ha de fer.
I això de, ostres, és veritat, i quan et pugen els colors realment, perquè quan ho escoltes, dius, és veritat, és que és absurd, és... però jo ho he fet alguna vegada, no?
I
és veritat, i quan has llançat la pregunta t'adones, dius, ostres, és que absurd, no?
Que burra, no? Exacte. O sigui, com pot ser que li faci
però
aquesta pregunta?
Però mira, està molt bé aprendre'n, perquè aleshores ja no ho tornem a fer.
No, i la Bela ho explica d'una manera directa, i que ho entens. És que ho posa tan evident que dius, clar.
I ella diu, ja no m'agrada parlar gaire de situacions racistes, perquè aleshores els blancs ens ofenem molt ràpid, i com que una persona racista la igualem a una mala persona, ja diem, jo això no, clar, ho he fet!
Clar.
No, home, i diu, el que hem de fer és aprendre, és escoltar, és llegir, per exemple,
i empatitzar, sí.
Podeu llegir Ponte a punto para el antirracismo, consejos útiles para iniciar la práctica antirracista, que és de la Desiree, i així anem aprenent i deixem una miqueta aquestes pràctiques racistes en el nostre dia a dia.
Molt gran, deixa'm, sí, Diana Pris, que al Fabricació estem rebem contínuament els correus, perquè estem al newsletter de la Desiree.
Però home, per què?
Perquè doncs perquè la vam entrevistar i sempre passat. Ella sempre genera contingut molt interessant.
Desiree
doncs,
Bela Lobede.
I de la Desiree Bela Lobede, que ens explica aquestes coses per ser millors persones del dia 8 de març, passem a uns passets enrere. Heu sentit a parlar dels Sephora Kids?
No.
Ui.
Escolteu això.
A veure.
I promised these girls I'd take them to Sephora. Guys can each buy one thing. Deal?
Això és una mare que en un vídeo de TikTok que diu, he promès a les nenes, la seva filla i una amiga de la filla, que deuen tenir uns 10 anys, que les portaré al Sephora i que cadascuna d'elles podrà comprar una cosa. I aleshores les porta allà i les nenes compren unes cremetes, un maquillatge... Estic parlant de nenes de
10 anys.
I s'ha creat aquest... Bueno, va tenir unes crítiques impressionants i aleshores hi ha aquest concepte, que jo no el coneixia, que és el Sephora Kids, que és que cada vegada hi ha més criatures, cada cop més joves, que fan el que en diuen l'skincare.
El ritual, el skincare.
El tenir cura de la pell, que està molt bé tenir cura de nosaltres mateixes, però una nena, un nen de 10 anys, no cal que es posi una crema com les que, us diré també, ens posem nosaltres, i alguna cosa faran, però miracles a l'ordre. És que també et prometen aquí que sortiràs com un filtre d'Instagram i et lleves el cap. Al cap de 20 dies, nena, notaràs la diferència. I diu...
No sé, potser visc en un espai-temps diferent,
però ho noto.
Han passat 2 mesos
i encara no noto res. Hi ha moltes notícies al respecte. Jo he agafat una notícia de fa uns dies, del 21 de febrer, del País, escrita per la Verónica M. Garrido, que parla precisament d'això, l'explosió dels Sephora Kids, i diu, l'obsessió per les rutines cosmètiques arriba als nens, els preadolescents, és que no són ni els adolescents, els preadolescents omplen les botigues de cosmètics per la popularitat de les rutines de bellesa a les xarxes amb efectes nocius per la pell i la salut. Hi ha una nova paraula. Sempre hem d'aprendre noves paraules.
Quina és?
Cosmeticorèxia. Cosmeticorèxia, que defineix la compra i l'ús excessiu de productes de cura per a la pell. És el que estem dient, eh? L'skincare, jo no sé vosaltres què feu, jo si voleu us... Perquè aquí cadascú...
Jo ho intento,
la teva rutina.
M'agrada fer-ho, ho intento, eh? Però hi ha dies que m'oblido.
La meva rutina és al matí em rento la cara, o ja amb la dutxa, tal, segur, sí. I em poso una crema.
Sí, bé.
Ben fet,
sí.
Però és que es veu que hi ha gent que fa servir fins a 8 productes diferents.
Gent amb temps.
I amb diners.
I calés.
I amb diners, amiga.
Ja em vols diners, sí.
Però ja no és això, gent adulta, que mira, tu fes el que et doni la gana per la teva vida.
El problema és que ho fan, ja, amb aquestes
edats. Són xiquets i xiquetes joves que fan servir sèrums, retinol, col·làgen, peelings, àcid hialurònic, que això no els va bé per la pell, és abrasiu per clar. Ells. I diuen els dermatòlegs, les dermatòlogues, que comencen a veure molts casos de dermatitis a les seves consultes. Fins i tot aquí a casa nostra, eh? Jo us he posat un vídeo d'una mare dels Estats Units, però fins i tot aquí. I explica en aquest article del País, una dermatòloga que es diu Alba Calleja, que li arriba a la consulta un nen amb els productes, amb dermatitis, els productes que fa servir, diu, és que portava 8 productes diferents? Però quina bogeria.
Que al·lucina, és, no?
La dermatòloga. Home, clar. I és que no va bé per la pell, per la pell dels preadolescents, i no va bé pel cap. No, home, però
sí,
no ho dic jo, la salut mental no va bé, perquè la gent es veu amb aquests filtres que et poses, i clar, la pell sempre, és que fins i tot, bueno, clar, pell de bebè, bueno, doncs el tenen
el
jovenet petitet.
Clar, vull dir, és que això...
Però és que fins i tot, i ja no és que tinguis acné o no, la pell sempre és imperfecta, hi haurà qui tingui els poros més oberts, que els tingui menys oberts, hi haurà qui tingui acné, qui... però la pell és així,
home,
no?
I que crida molt l'atenció que criatures de 10 anys s'obsessionin, no?, precisament pel seu aspecte, vull dir, no els hi toca.
No els hi toca,
no
perquè
hi toca.
Si amb 10 anys estan així, noies...
No, i clar, i
amb 15 ja no ho veure, i amb 20 ja... I a la que vegin que es fan gran.
Ui!
Gina, no vulguis. O sigui, clar, aquesta generació... Exacte. Però el problema és això, que estan cultivant, doncs, que estiguis addicte a aquests cosmètics ja de per vida, no? I que tinguis com aquesta mentalitat que t'has de cuidar. Que sí, que és el que dèiem, ens hem de cuidar la cara.
Sí, home, i tant.
Està claríssim, però, bueno, però
tot,
amb un límit.
Amb cap mesura.
Amb cap.
I sabent que som... Anava a dir imperfectes, però és que la imperfecció és la humanitat, vull dir, som així. I estimem-nos a nosaltres, estimem els nostres cossos, estimem la nostra pell i sortim al carrer a reivindicar el Dia de la Dona i passem-nos-ho bé, que la vida són 4 dies, si hem d'estar aquí pendents tot el dia de si tengo un grano aquí, un grano...
Allà.
Un grano en el culo es lo que me parece esto, tú.
Ara.
Ja ho he dit.
Ja ho he dit.
3:15 de la tarda, Ana Pris.
Hola, que vagi bé, noies.
Escolta, ens veurem abans de... Estava pensant de Sant Jordi, sí, que ara queda un dia, bueno, queda l'abril.
Jo, com a les senyores riques, vosaltres em porteu l'agenda, vull dir que ja m'avisareu. Jo no,
no
sé.
Però,
no,
Sant Jordi estarà signant o no?
No. Ah, bueno, tinc el...
Clar,
no,
no
tinc
l'Audi.
Sí, tinc...
Que home, no hi té clar.
Sí, tinc el... No ho sé, la veritat. També diré que a mi no em coneix ni... Ma mare sí que em coneix, perquè em va parir, és molt bona dona, però... No.
Nosaltres vindríem a fer cua tota l'estona.
Ui, tant.
Doncs si vosaltres
veniu... Ens aniríem tornant.
Si
quan ens firmessis, ens tornaríem a posar la cua.
Potser sí que m'anima.
Doncs un llibre molt ferm, que si encara no ho sabeu, Ana Pris Magrinyà...
És un llibre ferm. Gaudí, l'arquitecte universal, és ferm, sobretot perquè és de tapa dura, i si el llences, fot mal, nena, fa mal.
Bon gènere. Per cert, Pris, et demano una cervesa aquí davant.
Va,
truco,
vinga,
i te la demano.
Gràcies.
Vinga, Ana Pris i la Magrinyà, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, noies.
Que vagi molt bé. Vinga, que passa un minut de 3:15 de la tarda, marxem a publicitat, anem a publicitat, i la tornada. Encara 8 tema, us volem parlar sobre un projecte molt interessant, sí, molt interessant, que busca combatre la bretxa salarial femenina. D'aquí uns instants.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
I permeteu-me avui, abans d'arribar a les 4, que us parlem d'aquest 8M i us volem parlar d'un projecte, com dèiem, molt interessant, que busca combatre l'escletxa salarial femenina. De fet, Galeries del Tresillo és una empresa compromesa amb la responsabilitat social i ja fa 3 anys que, entre moltes altres campanyes, doncs presenta la Women's Week, que és una setmana de descomptes exclusivament per dones que busca compensar, com dèiem, la bretxa salarial que segueix encara afectant a tants sectors de la nostra economia. Per parlar-nos justament de com una empresa s'ha acabat impregnant de valors i el més important, com actua en conseqüència, és un plaer saludar aquesta hora aquí a l'estudi de Ràdio Cel, la fabricació pròpia, la Valentina Pizolón, que és directora de màrqueting i estratègia digital de Galeries del Tresillo. Què tal, Valentina, com estàs?
Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con vosotras.
I nosaltres, perquè un dia com avui, Valentina, 8M, explica'ns una mica, jo ara he fet una mica d'introducció, però en què consisteix, no?, aquesta Woman Week?
Sí, la Woman Week és una iniciativa de Galeria del Tresillo. Galeria del Tresillo és una empresa catalana nel sector del sofà, con más de 50 años de experiencia en ese sector, con presencia de 21 tiendas en toda Cataluña y un e-commerce que es galeriadeltresillo.com. Entonces, hace 2 años empezó esta iniciativa que se llama la Woman Week, que es una iniciativa con el objetivo de ayudar el colectivo de las mujeres, porque la empresa tiene una línea de responsabilidad social por este colectivo, ya que en España hay una brecha salarial este año del 20%, el año pasado era del 21%. Uh-huh. Sí, es una brecha salarial que está mejorando, pero que todavía existe. Entonces, la empresa quiere ayudar el colectivo de las mujeres, que es un colectivo que pensamos que es a nivel económico más débil, con descuento. Y ya son ya desde el 2023.
Tercera, ¿no?
Es la tercera edición, exactamente. Y que está invirtiendo más, la empresa está invirtiendo más de 10.000 euros en descuento para este colectivo.
No, és que és molt interessant, Valentina, a veure si tenim temps, perquè estem parlant de descomptes de fins al 21%, si no m'equivoco, en
correcte,
tots els productes del vostre catàleg, no?, de Galeries del Tresillo.
Sí, sí, un descuento del 21% en tot el catàleg. Tenim un catàleg de producte molt variat. No solo Galeria del Tresillo vende sofà, sí que és conocido com...
M'encanta
como...
que diguis això, Valentina, no? Perquè tots els sí. Galeries del Tresillo.
Exactamente, el nombre. Exactamente.
A ver, els nostres oients, si ens vau seguir el 21 de febrer, hem de donar les gràcies a Galeries del Tresillo perquè ens van muntar un pis, no? O sigui, hi havia un sofà, hi havia de tot, o sigui, ens van portar fins i tot quadres, vull dir que estava tot preciós i ens vam sentir com a casa. Per tant, moltes gràcies,
Valentina. Sí. Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat. També d'ensenyar que realment és una empresa que en aquest moment està també en el sector decoració, en el sector del descanso, y ofrecemos producto también en esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa de la Woman Week ofrece descuento en toda su variedad de producto, del sofá, chislonga, sillones, y también en todos los productos de decoración de descanso.
Valentina, ¿fins a quan podem participar en aquest descompte?
Sí, la campaña empezó ayer, día 7 de marzo, y finalizará el día 18 de marzo. Entonces, bueno, todavía hay unos 10 días por aprovechar este fin de semana, este sábado. Es muy fácil aplicar este descuento porque se puede ir a una de nuestras 21 tiendas. Hay un servicio personalizado que puede ayudar a cualquier persona, cualquier cliente a elegir ir a su propio sofá, y o puede realizar también una compra online aplicando el código Woman2024, eligiendo cualquier producto de nuestro e-commerce. El e-commerce además tiene un avantaje, que es la devolución gratuita, o sea, en el caso que se compra algún producto y no nos gusta, se puede en alguna forma devolver sin ninguna coste.
Valentina, ens deies tu ara, o sigui, és la tercera edició d'aquesta Woman Week. Quina creus que és per tu la clau de l'èxit, no?, d'aquesta campanya que ja està consolidadíssima, no?, amb aquesta tercera edició?
Sí, bueno, hay un ventaja que no veo, porque claro, estamos ofreciendo los descuentos, también hay una atención personalizada en tienda, hay una financiación hasta 18 meses también, también el montaje del sofá es gratuito, hay todo un ventaja económico, claro, ¿vale? En la que
vale la pena.
Que vale la pena. Pero también hay un tema de responsabilidad social que yo creo que ha sido el éxito también el año pasado de esta iniciativa, porque hoy día las marcas para llegar a los clientes para nosotros tiene para mí en particular tiene que estar enfocada al cliente y tiene que sobre todo también ser más activista en temas sociales, ¿no? Entonces Galería del Tresillo como empresa quiere estar en este tema de responsabilidad de enfoque al colectivo de las mujeres, y este enfoque en poder ayudar a llegar a ayudar a tener un mundo más justo, más igualitario, yo creo que está llegando a los clientes, sobre todo
es
a las mujeres, ¿no?
Que arriba.
Exacto. Entonces, un mensaje que hemos visto que ha llegado el año pasado con mucha fuerza, y por eso seguimos repitiendo. También hay más iniciativas.
Clar,
no?
Mira, justament, que bé que m'ho diguis, Valentina, perquè des de Galeries del Tresillo no només us comprometeu en causes justes, sinó que sempre el que feu és passar a l'acció.
Sí.
A quins altres col·lectius, no?, també doneu suport?
Sí, hemos tenido otras iniciativas, como por ejemplo, bueno, la iniciativa que hemos llamado Los Días Rosas, con una colaboración con el Instituto de la Val d'Hebron, para la campaña de los días contra el cáncer de mama, que en octubre. Y también ha sido una iniciativa que, bueno, que ha tenido su éxito también con nuestros clientes, porque, bueno, hemos colaborado con donando 1000 minutos a la Val d'Hebron para la investigación en estas enfermedades. Y después, claro, hemos también colaborado con otros proyectos, como por ejemplo con la organización Rafiki, para un orfanato siempre para niñas en Uganda. Y también, bueno, con donaciones de sofá para familias monoparentales con la organización de Caritas.
Doncs mira, també està molt bé que ho diguis això, perquè et volíem preguntar avui també, Valentina, la importància, o sigui, quina és la importància que té avui dia que les empreses com vosaltres, no?, doncs fomentin un món més just, no?, d'aquesta manera. Quina importància té?
Sí, es muy importante porque es una forma para llegar a las personas. Hoy día es una estrategia empresarial porque en esta forma la marca puede llegar más al cliente, porque las personas están siempre más interesadas en marca que son activistas, o sea que toma una posición adelante en los temas sociales, ¿no? Entonces, en el 2023 es muy importante para una empresa y por una marca así, con un hombre con una Galería del Tresillo que lleva 50 años en el mercado, también tomar posiciones en estos temas sociales y para llegar al público y también a un público más joven.
No, i fixa't tu que deixa'm tornar a lo del Palau Robert, perquè ara que deies un público més joven, tota la gent que ens va venir a veure, no, estava, o sigui, la primera pregunta era qui us ha muntat aquesta decoració? Nosaltres era Galeries del Tresillo, i clar, i volien saber, que dius tu, aquestes 21 botigues, no, que teniu ara mateix, i també que està compra online, però que ens quedàvem, ells es quedaven, que vosaltres heu anat més enllà, vull dir, no, que el negoci, a veure si m'entens, l'heu portat més enllà, vull dir, i que el que transmeteu és llum, és calidesa i sobretot és casa, no? I això, no sé, crec que és una mica la línia, no? que voleu, que esteu treballant, de fet.
Sí. Que, queremos, claro, l'eslogan, el lema de l'espot d'este any, relaxemos més, mira, no? Perquè, claro, és un eslogan que posiciona la nostra marca per a tenir una casa más con un ambiente más relajados, para invitar a las personas a entrar en nuestra tienda y elegir producto que luego en su propia casa se pueden sentir más relajados, ¿no? Entonces es el lema nuestro lema del 2024 que llevaremos adelante, presente en todos los productos además de nuestra marca.
Vale, mira, ens queda un minut, que no t'he preguntat per les tendències, ja que tenim aquí. Deixa'm preguntar-te, quines tendències venen ara d'aquesta primavera? Què ens recomanaries?
Sí. Bueno, las tendencias son a nivel de mobiliario, son, bueno, siempre el estilo nórdico es una tendencia que sigue ya, bueno, fue un estilo muy, muy presente en el 2023, sigue en el 2024, tonos muy neutros, con algunos toques de color. Y a nivel de sofá, sí que, bueno, por ejemplo, el sofá deslizante, que, por ejemplo, un Pullman, que es nuestro sofá del spot y de la iniciativa de la Woman
Week. Valentina, que entrin a Galerías del Tresillo. Valentina Pizolón, ha estat un plaer, moltes gràcies. Vinga, vale. Temps de notícies i tornem.